benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Saludamos a nuestro equipo de Aldeu de Santa Teresa, el espacio de la Luna Sería Tiempo Radio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. La jornada Ciutat Bella Batega se tuvo que suspender en su día por causas meteorológicas, debido a la imposibilidad de realizar las actividades previstas en la calle. Buenas tardes, Josep Martínez.
Bona vesprada, Enrique.
¿Tenemos ya fecha para esta jornada?
Doncs sí, este dissabte 17... se celebrarà finalment la jornada a Ciutat Bella Batega, que s'hagués de suspendre per les pluges. Com molts ja sabreu, és una jornada festiva i reivindicativa al mateix temps que munta diversos col·lectius de Ciutat Bella. El programa bàsicament consistirà a partir de les 11 en una cercavila que anirà de la plaça del Carme a la plaça del Pilar, dos dels llocs emblemàtics del barri. A partir d'ahir els actes se desenvoluparan en la mateixa plaça del Pilar. A les 12 hi haurà diversos tallers, a les 2 un dinar popular, a partir de les 4 una xerrada tertúlia sobre les problemàtiques del barri actualment, i a les 6 i mitja diverses actuacions. Hem de comentar que per si torna a ploure els actes es traslladaran al Micalet i a Carrevolta. Bona vesprada, amics i amigues. Comencem amb el programa de Aldeu de Santa Teresa d'avui. En primer lloc, Adeli Martínez vos contarà quina és la programació per a esta quinzena. Seguidament, en l'espai central, Toni Perugà entrevistarà Gustavo Duc, llicenciat en veterinària i coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures, que ens parlarà dels actuals conflictes de crisi alimentària en el món. I per acabar, com més habitual, tornarà Adelia amb les seues músiques del País Clandestí. Bona vesprada, Adelí.
Bona nit, Josep. Anem amb la programació de la darrera quinzena del mes de novembre. Dimarts 20 a les 7 i mitja projectem el documental Colòmbia, desafiaments per la pau. Després tindrem un col·loqui amb Marilén Serna, portaveu de la Minga de Resistència Social i Comunitària. Dimecres 21 a les 7 i mitja, Poesia per la Revolta. Presenta càpsules poètiques, poetes novells o quasi inèdits en petites dosis individuals. Dijous 22 a les 7 i mitja, Converses amb Iniciativa. Debat obert sobre el llibre De l'èxit a la crisi, pamflet sobre política valenciana, amb la participació de Manuel Alcaraz, autor del llibre, Mònica Oltra i Saura Navarro. Organitza Iniciativa València. Dijous 22 a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València ens porta Pedro Herrero i l'obra Persiguiendo a Laura. Divendres 23 a les 7 presentem el llibre Revolución por la dignidad en el mundo árabe, de la indignación al renacimiento, editorial Icària. Una bona ocasió per aprofundir en les causes de l'anomenada primavera àrab des de la mirada d'un referent de la maltratada i resistent premsa independent marroquina, l'autor del llibre, El Hussein Majoubi. També participaran l'hispanista Mustafa Akalyista, Lola Bañón, escriptora, periodista de Canal 9, i la sociòloga i investigadora Laura Navarro. Dimecres 28, a les 10:30, torna al cicle Cinema Imprescindible amb el film francès El Cas Farewell, versió original subtitulada en català. Organitzen Carrevolta i versió original. Dijous 29 a les 7, presentació del llibre Ètica, teoria i tècnica, la responsabilitat política del treball social, editorial Talassa. Amb Teresa Zamanillo, directora i coordinadora del llibre, presenta Pep Pacheco, treballador social. Organitza Col·lectiu de Treball Social de Carrevolta. Dijous 29 a les 11, Cafè Teatre. Volaos de la companyia Clown Destinos. Recordeu que a Carrevolta vos oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i es trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Carrevolta també participa al voluntariat pel valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpelvalencià.org. Enguany vos oferim aquests tallers: Pilates, dilluns i dimecres de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, preu 25 euros al mes. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros i preu per classe 9 euros. Valencià, divendres de 10 a 11:30, nivells elemental i mitjà, impartits per Manel Pérez, preu 15 euros al mes.
I passem a l'entrevista que conduirà Toni Perugà.
Avui tenim amb nosaltres a Gustavo Duc, llicenciat en veterinària, coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies a la casa Carrevolta vareu fer una xerrada que organitzava Carrevolta, la Catedral Terra Ciutadana i la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País València, que portava com a títol Conversatori Internacional a Carrevolta, crisi alimentària. Es podries explicar en què va consistir i quins eren els objectius d'aquesta xerrada?
Bàsicament es tractava de tornar a posar a la taula el tema de la crisi alimentària perquè tanca un cercle de xerrades que s'han fet aquí on s'ha estat parlant de les crisis econòmiques, de les crisis ambientals, de les crisis socials, les retallades, i d'alguna forma el cercle necessitava parlar de poder la més greu de les crisis, la crisi que mal deu fer, que és la de passar gana, i en definitiva mostrar quin model civilitzatori tenim i a fins quins extrems estem arribant.
I ens podries definir el concepte de crisi alimentària?
Jo crec que és un eufemisme i que es fa servir malament. Es fa servir per explicar quan hi ha aquests problemes de malalties, les vaques boges, la E. coli, la grip A, que en definitiva era una peste porcina. Aleshores, per definir aquesta situació d'emergència, parlem de la crisi alimentària dels pollastres. És un eufemisme, perquè en realitat hem de parlar d'envenenaments que ens fa la indústria agroalimentària. Crisi alimentària és un eufemisme per parlar d'un altre fenomen, el fenomen que genera una pujada espectacular dels preus dels aliments en molt poc temps, i en comptes de parlar de crisi alimentària, aquí hauríem de parlar d'especulació amb els aliments. I per últim, la pitjor de totes les crisis alimentàries, que té un altre nom, que és la fam. I és una crisi que pateixen des de ja fa molt de temps molta gent, 1.000 milions de persones, i que a vegades oblidem quan, com dèiem abans, segurament és la crisi que més mal fa a qualsevol persona.
i supose que la crisi alimentària està arrelada a tot el planeta, però en Euransone són on estiga més marcada. No és així?
La crisi alimentària, entesa com a fam, és una crisi global perquè la fam és una fam rural. La gana a tot el món, la pobresa a tot el món, evidentment amb diferents nivells, predominantment del medi rural. Si amb aquesta gent que estan vivint en una situació delicada, amb molts pocs ingressos, arriba una especulació alimentària, una crisi dels preus dels aliments, aquesta crisi li impedirà a aquesta gent comprar menjar i passaran a ser part de la bossa de la gent que no pot nutrir-se amb les condicions adequades.
Però sí que n'hi haurà zones del planeta on siga més greu, no?
Correcte. Si estem parlant que són crisis rurals, justament a les zones més rurals del planeta, els països del sud, els que sempre hem anomenat països del tercer món, aquí és on més dificultats passen, perquè més mal els hem fet, perquè portem molts anys aquest model capitalista globalitzat, colonitzador, expoliant els recursos d'aquesta pagesia, expoliant els recursos d'aquesta gent que viu de la pesca, posant-los a treballar obligatòriament en monocultius d'exportació. És a dir, amb aquest món rural del sud els hem portat a un extrem de fragilitat que amb una bufadeta de Goldman Sachs a les borses de Chicago provoca un veritable terratrèmol a Madagascar, a Mozambique, a Uruguai.
Així els països més desenvolupats podrien dir que les zones rurals són més autosuficients, no? Per tant, la crisi alimentària pot ser que tinga menys influència?
Evidentment, per una banda, perquè s'està més proper al medi rural, més proper al camp, i perquè s'està més proper als lligams de propis de petites poblacions, de familiars, d'amics, d'amistats. Són nuclis de convivència molt més propers que els que tenim a les grans ciutats, i aleshores la solidaritat. Sempre trobes un company, un amic, un pagès que té horta i que et pot facilitar els aliments. Les pobreses tenen moltes fotografies, i segurament la del món rural és una pobresa desolatat. És una pobresa d'abandonament. La pobresa de les ciutats és recollir menjar als containers o posar-se a la porta d'un supermercat aviam què és el que llencen.
Sí, és curiós, perquè de fet al País Valencià, després de la postguerra, es va generalitzar una expressió que era amagueu els patos que venen de la capital, i pot ser un exemple de l'autosuficiència dels pobles. Tu trobes que aquesta situació són situacions cícliques, i si és així, venen marcades per canvis de clima, sociopolítics, o és una cosa estructural?
La fam, la pobresa, la veritable crisi alimentària és estructural, no és cíclica, lamentablement. La crisi alimentària, entesa com l'especulació amb els preus dels aliments, és cíclica. No depèn en absolut dels canvis climatològics, encara que sigui aquest l'argument que ens volen donar. De fet, són els propis especuladors, Goldman Sachs, el Deutsche Bank, Barclays, que en els moments que els interessa generen les notícies, generen la situació futurible de hi ha problemes amb les collites dels Estats Units, els mercats de la URSS estan tancant les exportacions, generen por, que és el que necessita qualsevol bombolla, en aquest cas alimentària, per inflar-se i generar un preu artificial. Estem parlant de bombolles, estem parlant de preus artificials, estem parlant de preus virtuals. No hi ha cap relació directa amb la climatologia.
Gustavo, ¿nos podríem aprofitar dels avanços tecnològics com poden ser els transgènics, mirats des d'un punt de vista d'autosuficiència per a les zones més rurals, com poden dir que els ordinadors sí que són roïns perquè s'utilitza la CIA, però en veritat tenen una utilitat? Els transgènics no podíem aprofitar d'ells, oblidant-se de les grans multinacionals.
La tecnologia més apropiada, més convenient per combatre la fam al món. La tecnologia amb més capacitat d'adaptabilitat a qualsevol terreny, a qualsevol clima, fins i tot els més complicats, fins i tot els climes que vindran amb les crisis climàtiques. Aquesta tecnologia ja la tenim inventada i es diu un pagès o una pagesa. Hem de plantar conrear el món de pagesos i pageses, que tenen la sabidoria més que suficient per fer produir aliments allà on calguin. Si no canviem el punt de vista, mai encertarem. No és un problema de producció, és un problema de permetre que el pagès pugui viure de les seves produccions. No em preocupa la quantitat de volum de menjar que s'estigui produint. El que ens ha de preocupar és com fem perquè aquest pagès viure del seu medi de vida, que és produir aliments. D'una vegada per totes hem de canviar la pregunta per trobar la resposta.
Si és així, quines solucions es poden donar a curt termini?
Hem de ruralitzar el planeta, hem de treballar cap a la sobirania alimentària, i això vol dir tornar a incorporar el màxim de gent possible al camp, produint aliments per tota la població, però també en primer lloc per ells mateixos, amb la qual resoldrem el tema de la crisi alimentària, però a la vegada evitarem molts problemes climatològics que generen aquest model d'agricultura, evitarem molts problemes que també tenim a les ciutats per quantitat de gent que vivim, fins i tot estalviarem energia, si és que tenim davant nostre un pic del petroli, segur que ho agrairem. I fins i tot jo crec, i per mi això és el més important, la mesura que siguem capaços de tornar a viure en petits pobles, en petites comunitats, per tot el territori, segurament tornarem a trobar valors com l'efectivitat, la ternura, l'alegria, que pel camí el capitalisme ens ha anat prenent.
Gustavo, moltes gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui hem tingut amb nosaltres a Gustavo Duc, llicenciat en veterinària, coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures.
Tardori ja no és una simple estació, ara està Montsà. És el nom d'un grup de la ciutat de València format per tres membres molt joves que començà a gestar-se la tardor de l'any 2010. Tardor apunta molt alt perquè amb només un EP homònim de quatre cançons ha aconseguit la nominació a grup revelació en els Premis Ovidi de l'any 2011 i guanyar la darrera edició del concurs Amplificat. Recentment han estrenat el seu primer treball, anomenat Revolució de l'Estat Latent. L'àlbum conté 11 tracks que podríem encabir dins del rock alternatiu, però amb evidents tocs d'estils com el pop i el punk. Tot i la joventut del grup, destaca la maduresa d'aquest treball que ens ofereix temes equilibrats i senzills, impregnats d'impecables arranjaments i canvis de ritmes significatius. Tardor aconseguís un so carregat d'energia i amb una clara vocació internacional. L'estil també pot qualificar-se de nostàlgic, però amb un missatge optimista de fons. De les derrotes diàries es creen els ciments per a ser millors persones. La presentació del disc es divideix en dues etapes que marcaran l'inici de la gira. Apunteu-les a l'agenda. 20 de desembre a la Sala El Loco de València i l'11 de gener a l'FNAC Sant Agustí, també de València. Com queda un mes encara per veure Tardor en directe, escalfarem motors amb un tema del seu disc de debut, Canvis que no esperàvem.
fins ací el programa d'avui. Esperem que hagi sigut del vostre gust. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Señor Charlotte,
señor Belix.